Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hi ha instal·lada a la nostra societat una creença popular, per cert, infundada, basada en el fet que una vegada transcorreguts els períodes d'infantesa i adolescència, a l'ésser humà li resulta pràcticament inútil l'aprenentatge, quan en realitat el que veritablement compta són les ganes d'aprendre. Així, els experts en el tema coincideixen a assegurar que cada dia de la nostra vida adulta està obert de bat a bat a la possibilitat de poder fer nous canvis i tractar de buscar allò que volem, perquè no existeix cap fre al desig de voler saber cada dia una mica més i millor. No obstant, sabut és que no és el mateix iniciar l'estudi d'un idioma, el domini d'un instrument musical o la pràctica d'un esport, posem per casos a una edat menor que a una major, però primer, els propòsits que mouen a prendre aquestes decisions tampoc són tan diferents en tots dos moments de la vida. I segon, la confiança en un mateix i la il·lusió per augmentar el saber individual. Ull! No tenen data de caducitat ni prescriu amb el temps. En conseqüència, mai és tard per començar. Benvinguts a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra. Us parla la Montse Rodríguez.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 7 de la tarda, 2 minuts. Segurament voleu saber quin temps farà demà. Doncs després d'uns dies ben càlids, sobretot a l'interior i sense precipitacions en lloc de Catalunya, arriba un sistema frontal que remourà l'atmosfera i durarà un canvi de temps, o durarà, millor dit, un canvi de temps generalitzat. Ara bé, la llàstima és que les precipitacions ni seran abundants ni generals a Catalunya. Així doncs, dimecres, demà, canvi de temps amb l'arribada de ruixats en el darrer dia càlid. Ruixats, neu, vent i ambient càlid són els ingredients de la jornada. I és el moment d'anar a les carreteres per saber com es circula en aquest dia, després d'aquests dies de vacances de descans de Setmana Santa, en aquest dimarts. Com estan ara mateix les carreteres? I preguntem al Servei Català del Trànsit. Allà es troba en Roger Serra. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Parlem d'algunes complicacions encara en aquesta xarxa viària. Repassem algunes incidències. Per exemple, l'autopista AP7, que ha anat molt plena, de fet, durant tota la jornada, encara presenta aturades importants, un primer tram de retencions, venint des de Tarragona cap a Barcelona, de 6 quilòmetres a l'altura de Subirats. És a causa d'un accident, en principi ja retirat, però encara hi ha aturades, com dèiem, de més de 6 quilòmetres a P7 a Subirats i en sentit nord. I més endavant, a l'altura de Martorell, i a causa d'un vehicle avariat que talla carril, també hi ha cua de 3-4 quilòmetres en sentit nord. Per tant, aquests dos punts de l'autopista AP7, a Subirats i a Martorell, retencions destacades sempre en direcció nord. A més, també volem destacar unes obres a la Nacional 2, a Maçanet de la Selva. Aquí hi ha retencions de més de 4 quilòmetres en direcció sud, anant cap a Tordera. I a l'extrem sud de Barcelona teníem un accident a l'inici de la Ronda de Dalt, quan enllaça amb l'autopista del Garraf, la zona d'Esplugues, d'entrada a Barcelona, diguem-ne, i encara hi ha aturades a la C32 entre Sant Boi i Esplugues, com dèiem, per enllaçar amb la Ronda de Dalt de Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies per la informació i d'aquí a un moment parlarem de que s'han triplicat els avisos de casos de bullying des del suïcidi de l'adolescent de Sallent. El Departament d'Educació ho atribueix a la presa de consciència sobre la gravetat del fenomen. En parlarem de tot plegat amb la Yolanda Bernal i la Carme Cabestany, que és la presidenta de l'associació No a l'Acoso Escolar.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
No están asustados. Están disfrutando del bosque animat de Catalunya en miniatura.
Ven a Catalunya en miniatura y disfruta del parque de maquetas más grande de Europa.
Quema tu adrenalina en el bosque animat y saborea un estupendo menú en el restaurante especial para grupos.
Un lugar único donde celebrar tu aniversario, boda, comunión o acto de empresa con amigos o compañeros de trabajo.
Infórmate en el 93-689-0960 o en catalunyaenminiatura.com.
¡Qué pasada! ¿Cómo lo has hecho?
Muy fácil. Fui a Fácil Móvil. Vinieron a casa y tomaron medidas. Son expertos en aprovechar espacios. Camas, mesas, armarios. Hay espacio para todo. Tendrás la habitación de tus sueños. Busca tu tienda más cercana en facilmóvil.es o llama al 625-222-221. Fácil Móvil. La solución.
Participa en el circuito Clínica Servidiges Golf Tour 2023 by COPE Cataluña. Ya está abierta la inscripción para la segunda prueba, que se disputa el Golf Pelada el 24, 25, 26 y 27 de abril. Información e inscripciones en copegolf.cat. Patrocina Institutos Odontológicos, Clínica Servidiges, Instituto Oftalmológico Tres Torres y Top Sailing Charter. Alquiler de barcos, colabora Axio, Cleveland Golf, Federación Catalana de Golf y Rickson.
¿Te preocupa el cierre de tu negocio? ¿Eres autónomo y sientes que no terminas de arrancar? Debes conocer a Área Jurídica Global, especialistas en cancelación de deudas tanto para empresas como para autónomos. Pon en manos de expertos tu salud financiera. Son más de 10.000 personas las que han conseguido empezar desde cero y sin deudas. Conócelos en 900-730906 o en areajuridicaglobal.com.
COPE Cataluña y Andorra.
Les denúncies per bullying s'han triplicat en els darrers mesos. Hi ha més conscienciació després de casos com el de Sallent, la Ràpita, el Vendrell o Salou. Són els casos que han transcendit, però el Servei de Suport a l'Alumnat en Situació de Violència ha rebut 241 trucades i gairebé la meitat per un possible cas de bullying. Per prevenir nous casos, tots els centres educatius tindran en el proper curs la figura d'un coordinador de benestar. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, una figura, la d'aquest coordinador, que segons Ramiro Ortegón, president de la patronal de la plataforma PDA Bullying, no pot assumir tota la responsabilitat a les escoles davant de possibles casos. Ramiro Ortegón reconeix que aquest coordinador és una peça clau per lluitar contra aquesta xacra. És important que hi hagi un referent a qui recorre, però no pot actuar sol, ha de ser la punta de l'iceberg de tot un equip.
No li podem fer recàrrega a aquesta figura, tota aquesta gestió de la violència. Com et deia, jo crec que ha de ser una persona que lideri equips. Ja fa temps que els protocols del departament en temes d'abordatge de qualsevol tipus de situació violenta parlen d'equips de valoració. L'equips de valoració, les comissions de valoració, com es diuen en altres zones de l'estat, són figures que, lògicament, no són una única persona, que, a més, si aquella persona la tens de baixa, és com donar resposta, no són equips.
El president d'aquesta plataforma, PDA Bullying, amb més de 20 anys d'experiència, es queixa de que a Catalunya encara hi ha molta feina a fer. Per començar, no hi ha cap formació especialitzada sobre bullying a les universitats i sense formació dels docents no hi ha eines per actuar.
A Catalunya per poder trobar aquesta formació. Per tant, pensem en formacions específiques per a aquesta figura, però també en formacions especialitzades que els ajudin a poder tenir més capacitat de resposta tant a la temàtica de bullying com a altres tipus de violències i maltractaments importants, com poden ser temes d'abusos sexuals o d'odi, discriminació i etcètera.
Està clar, Yolanda, que la prevenció en aquests casos de bullying és molt important, poder detectar-ho a temps, tot i que els professors no sempre tenen les eines necessàries.
Sí, els professors reclamen eines i també formació, però el que està clar és que no és fàcil detectar un d'aquests casos perquè sovint l'assetjament es produeix a esquenes dels docents. El Ferran Barri és professor, ens ha explicat que hi ha alguns indicis que poden fer sospitar. Per exemple, un alumne que quan acaba la classe es queda sempre a parlar amb el professor o l'alumne que no vol sortir al pati. Són algunes pistes per activar protocols. Ferran Barri reconeix que quan es posen en marxa, sovint és tard.
I de vegades quan ens donem compte ja la cosa està en una situació avançada. També posar en marxa els protocols, de vegades no sempre es fa en el moment adequat ni de la forma adequada, perquè requereix tot un inici, tot un pensar que pugui estar passant alguna cosa i moltes vegades no són conscients o no són conscients els docents de que això està passant.
Estem parlant sobretot d'assetjament físic directament a les escoles, però moltes vegades l'assetjament continua quan l'alumne arriba a casa seva a través de les xarxes socials o a través del telèfon mòbil. Per això, els Mossos d'Esquadra estan treballant especialment en aquesta via d'assetjament virtual.
Hem de parlar avui amb la Carmen Cabestany, que és la presidenta de NACE, la Associació de No al Acoso Escolar. Carmen, què tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos hablando de una noticia que tiene, podríamos decir, una parte positiva, ¿no? Porque se han triplicado esos casos, esos avisos de casos de bullying, la importancia de denunciar lo que está ocurriendo, ¿no?
Bueno, sí, realmente ese aspecto puede ser un aspecto positivo, pero nosotros siempre insistimos en que lo importante es prevenir para que no se produzcan esos casos. Es decir, cuando tenemos ya los avisos, quiere decir que estamos llegando tarde, quiere decir que el maltrato ya se ha producido y que ya hay alguien que ha sido vulnerado, que ha sido herido y que eso puede costar a la larga, puede salir caro, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo principal siempre es prevenir. De todas maneras, como creo que se ha hablado del coordinador, esto ya hace tiempo que salió, ¿no?, en la figura del coordinador. Sí. Los coordinadores, si siguen estando a las órdenes de la dirección, si es un profesor del centro o alguien directamente vinculado a la dirección, no va a servir porque va a haber un conflicto de intereses ahí. Es decir, los centros escolares normalmente son reacios a que se sepa que hay un caso de acoso escolar. Y, por lo tanto, pues el coordinador, si es alguien que pertenece al centro y que luego necesita un buen horario o unos buenos grupos, etcétera, ya no digo ni siquiera que lo censuren, pero existe algo que se llama autocensura. Así uh-huh. que no sé si va a ser una medida realmente productiva.
Uh-huh. En los entornos, Carmen, donde continúa habiendo más acoso escolar son en los institutos, en las escuelas, seguidos de la calle. Y también un 14% de casos se producen en el domicilio a través de las pantallas. Dicen los Mossos, hablan de un acoso híbrido, es decir, que no acaba en la escuela, sino que continúa a través del móvil cuando la víctima llega a su casa.
Claro, efectivamente. Bueno, lo primero es señalar que donde más acoso hay es en las escuelas, más que en los institutos, porque se produce más en primaria que en secundaria. Esto mucha gente no lo sabe y es conveniente destacarlo y que incluso cada vez empiezan a edades más tempranas. Uh-huh. Luego, el tema de la calle. Sí, cuando el acoso que se ve en la calle se derive de las relaciones que establecen los escolares entre ellos, es considerado también acoso escolar, aunque se produzca en la calle. Esto también hay que saberlo porque hay centros que dicen, no, es que como ha pasado fuera, es tu responsabilidad también si se deriva de las relaciones que establecen los alumnos entre sí. Uh-huh. Por último, el tema del ciberacoso, de las redes sociales, de los chats, etcétera. Es cierto que es una manera más de vulnerar y de maltratar de maltratarse entre ellos, ¿no?, a través de las nuevas tecnologías. Entonces, forma parte del acoso escolar, no es algo aparte, como a veces parece que se indica. El ciberbullying solo no se da, o casi nunca, sino que casi siempre se entremezcla con lo que sucede, por ejemplo, en la escuela. Entonces, puede que algo empiece en la escuela y después siga por redes sociales, por ejemplo, o a la inversa. A veces, cuando es de noche, están chateando. A veces ahí ya empiezan esos insultos, ese maltrato por las redes, por los chats, y al día siguiente eso tiene también una trascendencia en la escuela. O sea, que puede pasar de las dos maneras, que empiece en un sitio y continúe en el otro, o a la inversa.
Uh-huh. Si hablamos de acoso, estamos hablando de persecución física, psicológica. ¿Cómo detectar? ¿O un niño cómo puede diferenciar si es una broma pesada o si es un acoso en toda regla?
Pues mira, es muy sencillo. En realidad, si nos atenemos a una definición básica muy facilita, lo que coincida con esa definición en principio es acoso escolar, lo que no esté dentro de esa definición no lo es. Es un maltrato entre iguales, o sea, entre compañeros, reiterado en el tiempo, por lo tanto tiene que haber repetición, desgraciadamente. Hay intención de hacer daño por una parte y hay indefensión por la otra parte. Es decir, hay un desequilibrio de fuerzas y un abuso de poder por parte de uno de los dos. Esto es acoso escolar. Si no se dan estas condiciones, no podemos hablar de acoso escolar. Uh-huh. Puede ser un conflicto o puede ser, pues bueno, algo que se les va de las manos, como a veces también sucede por redes sociales. Uh-huh. O sucede en la propia escuela, que pueden llegar a las manos. Pero
¿sí?
La diferencia básica muchas veces es la reiteración, la intención de hacer daño por parte del agresor.
Carmen, ha habido muchos casos de chicos, chicas que se han visto acosados en el colegio, han sufrido bullying y han acabado marchándose de la escuela. ¿Esto es correcto? Quien tendría que marchar sería el acosador, ¿no?
Efectivamente. Sí, sí, tendría que ser así, pero casi nunca es así, porque esto plantea conflictos a los colegios. El principal conflicto muchas veces, o uno de ellos, es la obtención de la prueba. Porque cuando el centro escolar llama a los padres del presunto agresor, estos normalmente niegan que su hijo pueda ser un agresor.
Claro.
Entonces no colaboran. Lo primero que te piden, primero niegan, dicen: mi hijo no ha sido. ¿Quién ha dicho esto? ¿Dónde está la prueba? Entonces la prueba es muy difícil de obtener. Se podría, si los profesores estuvieran formados en acoso escolar, cosa que no sucede, pero como eso no se da, entonces es muy difícil obtener la prueba. El centro sabe que no tiene la prueba, entonces le es mucho más fácil facilitar o aceptar que se marche la víctima que no tener que poner los puntos sobre las íes al agresor, incluyendo, si hace falta, pues la expulsión. También tengo que decir que muchas veces una expulsión sin más no es solución, porque si tiene que volver al centro escolar, si solamente se le expulsa y tiene que volver al centro escolar, cuando vuelve, vuelve peor y vuelve con más ganas de hacer daño a la víctima.
Claro.
Si es una expulsión definitiva, entonces ese maltratador va a ir a otro centro donde va a seguir maltratando. Entonces, siempre tendríamos que hacer actuaciones que fueran en la línea de corregir al agresor y de proteger a la víctima, de manera que el caso se resolvería perfectamente si ninguno de los dos se tuviera que ir, porque se hubiese, digamos, corregido la actitud del agresor.
Uh-huh.
Ese sería el éxito, y a eso es a lo que tendríamos que ir.
Por supuesto.
Si no, evidentemente, que, bueno, al menos el agresor debería tener consecuencias. Y en general no las tiene. Y cuando las tiene, como digo, son de ese tipo: te mando para casa, pero no hago ninguna intervención más.
Claro.
Y por lo tanto, cuando vuelve, vuelve peor.
Tienes toda la razón, Carmen Cabestañ, presidenta de NACE, Asociación No al Acoso Escolar. Si queréis más información, visitar su página web. Los casos de bullying aumentan, pero por otra parte, importante, se denuncian más. Carmen, gracias por habernos atendido y por la labor que realizáis desde NACE. Buenas tardes.
Un placer, buenas tardes. Muchas gracias.
Un tema importantíssimo. Y aquí a la Linterna COPE hem volgut també parlar, com al llarg de la programació del dia d'avui, a COPE Catalunya i Andorra. Ara canviarem de tema. D'aquí un moment us parlarem de que hi ha un estudi que diu que la meitat de la mel importada per la Unió Europea pot estar adulterada. Aquest estudi ha detectat frau alimentari, sobretot perquè diuen s'afegeixen xarops de sucre a la mel. Ara ens ho explica el cap de la sectorial de l'Associació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero, 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
En Obramat tenemos más de 20.000 productos en stock y sabemos que todos no caben en tu furgoneta, pero sí en tu mano. Descubre el nuevo catálogo de Obramat 2023 con más de 2.000 novedades, marcas profesionales a los mejores precios de la zona y con código QR para tener los precios actualizados todo el año. Corre a tu almacén Obramat y no te quedes sin tu catálogo. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Sweet dreams are made of these. Who am I?
Atenció, no tota la mel que es ven és mel pura. Un estudi de la Unió Europea conclou que la meitat de la mel que s'importa és sospitosa d'estar adulterada. Un 46%, atenció, incompleix la normativa comunitària. Atenció, perquè hem de posar fil a l'agulla per saber exactament què és el que està passant, perquè diuen que aquest frau es detecta sobretot perquè s'afegeixen xarops de sucre a la mel. Joan Maria Llorenç és el cap de la sectorial d'apicultura de la JAR, Associació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya. Joan Maria, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolti'm, ens hem d'espantar davant d'aquest estudi?
Primer que tot hem de saber ben bé del que estem parlant.
Correcte.
Perquè molta gent diu coses i llavors s'espanten. Bé, la veritat és aquesta. La indústria pot tindre mels de primeríssima qualitat aquí, al Mediterrà, Catalunya, Espanya, val? Però, clar, la indústria què fa? Necessita guanyar molts diners, es veu. I llavors ens compra mels molt barates, o ja últimament ja no són ni mels, són xarops, xarops d'arròs, xarops de glucoses i tal, i llavors això és el que s'ha detectat últimament quan s'han buscat mostrejos a diferents supermercats i han vist que moltes d'aquestes mels incompleixen. Per tant, jo, si hagués de parlar clar i català, diria, home, pues, on hem d'anar a parar? Anem a parar a mels de qualitat, anem a parar a mels d'apicultor, quilòmetre zero amb tot. Amb tot. Per què? Perquè estem protegint els apicultors, que les famílies d'apicultors viuen d'aquí al territori, i ajudem aquestes famílies, i d'aquesta manera podrem obtindre producte de qualitat, de confiança. Això és el principal. Aleshores, nosaltres això ens fa mal, clar que ens fa mal, perquè porten aquestes mels molt barates i barrejades, adulterades, i llavors això d'aquí ho poden vendre a meitat de preu. I a nosaltres ens fa mal? Doncs clar que ens fa mal, molt de mal, perquè estem parlant de que nosaltres ja estem passant per moltes altres coses, sobretot la sequera, i estem produint menys quilos. Si abans produíem 30 quilos de mel per arna, ara n'estem produint 15. Aquesta diferència fa que la mateixa feina, o molta més feina que tenim, i els costos més alts en tots, podem tenir els costos superiors, per tant, obtenim uns beneficis molt baixos a punt de ser inviable a les nostres explotacions. Per tant, això hem de tindre-ho molt clar. La gent hauria de tindre-ho molt clar, també. I tota la mel de producte quilòmetre zero, això és molt important, perquè la societat entengués que fora molt bo per tot. Però ja no estem parlant de la mel, estaríem parlant del vi, estaríem parlant de l'oli, etcètera, etcètera, perquè passa tres quarts del mateix, com ho hem vist altres vegades amb altres detalls que hem pogut veure. No? Uh-huh. I això és el principal.
I què podem fer a nivell de consumidor?
Sí.
Mirar-nos bé l'etiqueta i saber si estem parlant d'un producte de quilòmetre zero i no trobar-nos amb aquest tipus de producte, que certament no és mel. El que estan fent és competència deslleial que representen aquests preus tan baixos, no?
Sí, exacte. Una mel de qualitat es podria veure ben bé també en alguns supermercats, i l'etiqueta, com ho acaba de dir, és molt important. Per tant, veurem allí que no posi, mel pasteuritzada, mel de la UE o no la UE, mel de països diversos, etc etc. Tot aquest conjunt de factors, això et fa sospitar que hi pugui haver tot del que estem parlant, no? Aleshores, és molt important l'etiqueta, i sobretot la lletra petita.
Clar, perquè la lletra petita és on trobem tots els ingredients que té aquesta mel que comprem. És obvi que produir mel i fer un pot de mel de la bona deu tenir un altre preu, perquè estem parlant de que necessitem moltes abelles, no?, que produeixin aquella mel.
Exacte. I això també dona a entendre que si no tan sols tu pots trobar un producte de qualitat per tu mateix, a part de que puguis ajudar també aquestes famílies que viuen de l'apicultura, de retruc també podem entendre que aquestes abelles pol·linitzen el territori i fas un bé mediambiental.
Exacte.
Sí, sí.
Aquestes anàlisis de les que parlàvem, Joan Maria, estem parlant de que també hem mostrat que hi ha additius i colorants perquè els consumidors i les autoritats no detectin les barreges que fan en xarops, i també hi ha casos de falsificació de les informacions de traçabilitat. Algú ha d'haver-hi darrere perseguint i vigilant que això no passi?
Sí, això jo entenc que aquí hi ha un poc, potser, en el lloc primari, o sigui, on entra aquest producte és a les aduanes. Per tant, aquí és on s'hauria de maximitzar, diguéssim, els controls. Aquí és on s'hauria de veure perquè ja no es pogués distribuir per dins el nostre país, no? Per tant, entenc jo que tot aquest és, dins les aduanes és on hi hauria d'haver primers controls amb un criteri bastant exhaustiu. Perquè, doncs, allí, si l'Europa diu que no poden, que no hi ha una llei que prohibeix les mels ultrafiltrades, per començar, doncs com és que poden entrar des de fora? Val? Jo, de la manera que ho veiem, nosaltres s'hauria de prohibir, doncs, aquestes mels ultrafiltrades que entressin aquí, perquè això ja té delicte. El que volen fer és barrejar-ho amb altres productes o amb altres mels perquè així no s'identifiqui si arriba de Xina o arriba d'altres llocs, pel seu pol·len. Per tant, és molt fàcil de dir un producte que es diu mel ha de contindre pol·len, sí o sí. Per tant, el que no té pol·len és evident que no seria mel. Això és el que entenc jo, eh? Vull dir, està claríssim. Si tu li treus aquell pol·len d'aquella mel i és un component de la mel, el pol·len, i aquest mel que ve de fora no entra mel, llavors ja no s'hauria de dir mel. És un xarop, una altra cosa. A part de si hi ha altres barreges, perquè tampoc no es detecten i ho està barrejat i amb altres coses, no? Uh-huh. Doncs això jo crec que hauríem de començar al principi de tot, a l'aduana. L'aduana, que és d'on entren tots aquests mels, aquests milers i milers i tonelades de quilos de mel, aquí és on s'hauria de fer els controls exhaustius, això més clar que l'aigua.
Més controls a les importacions davant d'aquesta realitat inassumible per un sector, com bé deies, que aposta per les produccions sostenibles i de qualitat. I amb el tema del canvi climàtic s'ha afegit, a més, a tot el que està passant en aquest sector. Li agraeixo molt, Joan Maria Llorenç, cap de la sectorial d'apicultura de les Llars, Associació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, per haver estat amb nosaltres. I, sobretot, els consumidors, mireu el que compreu, mireu les etiquetes, que per alguna cosa estan, i com deia el Joan, mirem també la lletra petita, que no ens donin duros a quatre pessetes, com dèiem abans, no?
Molt bé, correcte. Doncs, salut i abelles, i mentre hi hagi abelles, doncs farem bona mel aquí al país. Molt bé.
Gràcies, bona tarda.
Vinga, doncs, salutacions.
De la tarde, 27 minutos. Esto es la linterna de COPE Cataluña y Andorra y estos son los consejos de los amigos de la Mutua. ¿Tu seguro de hogar no te echa una mano con las pequeñas reparaciones de tu casa? Mira, pues es para decirle dos cositas. La primera, no me echas una mano con las pequeñas reparaciones de mi casa. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua y además del servicio manitas, te van a bajar el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando la linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Vivir en casa con una mascota está genial, pero es lógico y normal que te preocupes por algo así.
Llegar a casa y que me salude mi perro es el mejor momento del día. Lo malo es que está todo el día solo y no me quedo tranquila.
Si conoces Securitas Direct, ya no te pasará más, porque tienen una alarma compatible con mascotas y además, con las cámaras podrás verlo y comprobar que está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
I ara és el moment de fer un repàs de l'actualitat més pròxima amb els companys de la redacció d'informatius de COPE amb la Yolanda Bernal. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs t'explico a aquesta hora que els Mossos d'Esquadra estan investigant la caiguda d'una menor de 16 anys des d'un vuitè pis situat al passeig marítim de Reus. La jove, afortunadament, ha sobreviscut perquè ha caigut a sobre d'un arbre quan s'ha precipitat al buit. La noia pateix multitraumatismes i està ingressada en estat greu a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Ara mateix estan obertes totes les hipòtesis que es pugui tractar d'una caiguda accidental o intencionada. Un jutge, en aquest cas de Múrcia, ha decretat presó provisional sense fiança per al jove de 19 anys, acusat de matar presumptament a un instructor de tir a Canovelles. Després de cometre el crim, recordem, va fugir fins a Múrcia en el cotxe de dues noies a les que va amenaçar. El jutge que porta el cas a Granollers, previsiblement ordenarà en els propers dies el trasllat del detingut a una presó catalana. I atenció, perquè una veïna de Barcelona que viu al districte de Sarrià s'ha trobat una granada a casa seva. L'artefacte estava a l'interior d'un calaix i era del seu marit que va morir. Quan ha donat l'avís als Mossos d'Esquadra, membres de la unitat TEDx han anat a casa seva. Després de fer les comprovacions pertinents per garantir que l'artefacte no era perillós, l'han pogut retirar.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies.
Que vagi bé, fins després.
I ara l'última hora esportiva amb els companys d'Esports Cope, amb José Luis Gil. Bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
El Barça ofereix a Xavi continuar fins al 2026.
És primícia de la nostra companya Elena Condis. La reunió entre representants del club i de l'entrenador de Terrassa, on el Barça li ha proposat al tècnic la continuïtat a la banqueta blaugrana fins al 2026. La predisposició és bona per totes dues parts i ha de tenir continuïtat en properes reunions. En un dia també on hem conegut quan sortirà la porta a la palestra per explicar el cas Negreira.
Quan?
Serà una compareixença pública fixada, en principi, a les 11 del matí del proper dilluns. Dilluns, dia 17, 11 del matí, la porta donant explicacions en relació al cas Negreira. Tot això en el dia on el Consejo Superior de Deportes ha confirmat que també es persona de manera individual en aquest cas. En un acte promocional, Robert Lewandowski es mostra encantat davant la possibilitat de jugar la temporada vinent al costat de Leo Messi si torna al Barça. A l'espanyol, Martin Braithwaite afirma que l'equip s'ha d'aïllar de la queixa institucional del club pels darrers arbitratges, i el Girona, Tati Castellanos, és notícia perquè ha decidit tancar tots els seus comptes a les xarxes socials després del setge rebut des d'ahir a la nit per l'ocasió de gol fallada davant del Barça. En poliesportiu tenim en vol en directe des de 3:45 de la tarda, anada quarts de final de la Lliga Europa, a l'Olímpic de Granollers, Granollers 14, Flensburg 17. En waterpolo, gran victòria de la selecció espanyola davant dels Estats Units, selecció femenina, per penals 17-15 en el partit que obria la participació de les de Miki Oka a la Copa Mundial, amb motor confirmada la baixa de Marc Márquez pel proper Gran Premi de MotoGP, Gran Premi de les Amèriques.
Una llàstima. Més informació a Esports Cope. Gil, gràcies.
Fins demà, Montse.
I d'aquí a una estona en parlarem del sector del circ i també dels firaires. Ho estem parlant al llarg de la programació de Cope perquè es preparen per una temporada que pinta bé després de la crisi de la pandèmia. Avui parlarem de circ i de firaires, però posarem la mirada en el circ i concretament al museu que hi ha ara mateix a Besalú, que es diu Circus Land. En parlarem amb el seu impulsor, en Genís Matabosc.
Los que vivimos en una casa, hemos podido.
Y los que vivimos en un edificio, también.
Con Smart Solar de Iberdrola, tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924 24 24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
El consejo del día de la doctora Torrejón.
Bueno, prometo, doctora Torrejón, que he tenido que entrar en el estudio acompañada porque llevo unas cuantas torrijas encima durante todos estos días de Semana Santa. Me ha costado llegar, pero he llegado. Doctora Torrejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Centro Médico y de Estética Star Bene, calle Muntaner 252, principal. Y apuntar este número de teléfono porque es muy importante, 93-414-3631. Teléfono sin coste alguno para las primeras visitas que vayan a acudir a ver a la doctora Torrejón. Doctora, hemos acabado la Semana Santa. Dentro de nada se nos ocurrirá otra cosa para poder tener algo que echarnos a la boca, pero
algo que llevarnos a la boca, ¿no?
Es verdad, siempre hay una fecha, ¿no? Siempre, una excusa.
Siempre hay un santo, una fiesta, una reunión, siempre hay algo.
Bueno, hoy, pues la pregunta entonces es, ¿por qué se recae continuamente la obesidad, doctora Torrejón?
Bueno, aquí ya empezamos a hablar de palabras mayores, Monse. Si no hablamos de estos kilitos que van y vienen, que nos puede pasar a todo el mundo, que estás con 4 o 5 kilitos que subes, que luego te lo bajas, ¿no? Que luego estos 4 o 5, ¿no?, que suben y bajan, conforme vamos cumpliendo años, es más fácil que suban y más difícil que bajen, ¿vale? Y no siempre bajan los mismos que cogemos. Pero bueno, he hecho una parte en cuanto a esta situación, que digamos una situación no problemática, no preocupante, donde me quiero centrar un poco más es en la obesidad, en este problema de la recaída, ¿no?
Sí.
El paciente obeso, el paciente que le sobran muchos kilos, yo veo en consulta personas que consiguen proezas impresionantes, es decir, pierden 30, 40, 50 kilos, luego los vuelven a recuperar, se han operado, les ponen un balón, es decir, consiguen resultados porque bajan de peso, pero luego vuelven otra vez, ¿no? Entonces, llega un momento que uno se tiene que preguntar, bueno, ¿por qué esa recaída, ¿no? Entonces, nosotros que investigamos mucho acerca de la obesidad, yo el denominador común que me he encontrado en estas recaídas de obesos importantes es que el obeso está convencido que está en una situación de la que no puede salir. Uh-huh. Es decir, es como si a ti y a mí nos dicen, oye, no intentes esto porque no lo vas a conseguir nunca. Uh-huh. Bueno, pues decimos, ¿para qué nos vamos a poner a probar? Ni tan siquiera nos merece la pena, ¿no? Entonces, el obeso está convencido de que es una situación, digamos, natural para él el sobrepeso, y que sí que es verdad que cuando hace intentos de pérdida de peso, bueno, pues lo puede conseguir y puede conseguir estas proezas que yo he dicho anteriormente, pero es como que hubiera un algo misterioso, que no lo hay, porque no hay nada misterioso, ¿no? Pero hay ese algo misterioso que es como que le atrae y le lleva otra vez al punto de partida, ¿vale? Uh-huh. Cuando existe ese convencimiento, hasta que el paciente no sale de ese, de esa sensación, de esa información errónea que tiene, porque es una información errónea, no va a conseguir verdaderamente una pérdida de peso estable, que es lo que todo el mundo ansía. Lo ansía el paciente y lo ansiamos los terapeutas, ¿no? Uh-huh. Entonces, para conseguir eso, es por lo que es muy importante trabajar con el paciente obeso desde varios flancos. Esto, tú sabes que yo lo he dicho muchas veces, la dieta es importante, aprender a comer es importante, ajustar las calorías es importante, pero si el punto de mira no lo tenemos puesto en la pérdida de peso exclusivamente, sino en el mantenimiento de la pérdida de peso, es importantísimo que el paciente entienda que no existe ese algo misterioso que le vuelve a llevar a esa situación, que no está condenado irremediablemente a mantenerse en la obesidad, y que puede mantenerse en esa pérdida de peso de manera continuada, porque el paciente obeso, y estas son unas estadísticas que nosotros hemos sacado hace unos años, de las personas que acuden a nosotros, el 85% de los pacientes obesos que nosotros vemos, en su edad joven, es decir, no hablamos de adolescente, hablamos de adulto joven, no eran obesos.
Pues si queréis escuchar esta información que nos ha dado la doctora Torrejón del porqué de la recaída, si queréis poneros en buenas manos, recordar, primera visita sin coste alguno en el centro de la doctora Torrejón, Centro Médico de Estética Starbene, teléfono 93414-3631. Llama ya, porque estamos hablando de kilos, pero estamos hablando de salud. Doctora Torrejón, gracias, un beso enorme.
Un abrazo, hasta luego.
Chao.
Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Para sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo para abrirte champaña.
Després de Setmana Santa i amb la mirada posada cap a l'estiu, el sector del circ i els dels firaires es preparen per una temporada que diuen pinta bé. Després de la crisi de la pandèmia, que ha deixat ferides profundes en els dos sectors, ara els hi toca ballar amb les conseqüències d'una inflació descontrolada, i diuen unes administracions que no posen gaires facilitats als dos sectors. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Tot i aquests entrebancs, els professionals del circ i els firaires veuen el got mig ple.
Sí, perquè hi ha una cosa molt, molt clara. Hi ha una vocació al darrere i quan hi ha un treball vocacional això ajuda per enfrontar-se als problemes. I a més amb els dos sectors, tant amb el sector del circ com també dels fireires, hi ha moltes famílies que porten anys i anys treballant i per tant es transmet aquest relleu generacional, no? I que aquests dos factors ajuden quan hi ha problemes. Com tu molt bé has explicat, la pandèmia els va afectar moltíssim, va ser l'últim sector que es va incorporar a la feina i ara la inflació de preus en la pujada de carburants i de servei. Però mira, per exemple, avui a Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, el nostre company José Miguel Cruz ha parlat amb una de les grans famílies del CIR de Catalunya, amb la família Raluy, amb la Emily Raluy, cinquena generació de la família Rallull i ara, doncs, amb el circ Rallull. Han actuat aquests últims dies a Sabadell i anaven de camí cap a Castelló amb els seus 40 caravanes, algunes del segle passat, que quan arriben, doncs, amb el seu punt de destí es converteixen en un museu. Un circ de 50 treballadors. Després de Castelló estan un mes aturats ja preparant nous números a banda ja d'afrontar la temporada de maig i a partir d'aleshores tot l'estiu, no? I Emily Rallull ens ha explicat que els números van sortint, que és optimista de mena i que confia, doncs, en una bona temporada.
Nosaltres hem passat de tot en la nostra vida coses molt, molt complicades i sempre hem sortit endavant i més, jo crec que amb més força. I això jo crec que passarà. Ara mateix hem de estar tots una mica units, més o menys ens va bé.
A Catalunya hi ha grans circs, el circ Alegria, l'Smiley també, doncs que actua moltíssim a Catalunya, a l'Hospitalet, per exemple, i amb altres indrets, el circ de Soleil, no? Per tant, estem parlant, doncs, d'una grandíssima tradició. Com també és una cultura catalana totes les festes majors que hi ha les populars fires i firetes, Montse?
Així és.
Aquell soroll, no?, tan emblemàtic, no?, de l'arribada de les festes. Hem parlat a l'informatiu migdia amb un firaire de Lleida, Hugo García, i han parlat, doncs, d'un dels temes principals, que és la pujada de preus de cada viatge. Ja comencen a superar 4-5 euros i ens ha dit, doncs, de clar, aquí hi ha dues coses. Uh-huh. Primer, la inflació, la pujada de preus, que també els afecta, evidentment.
Correcte.
I després una cosa que ja molta gent no sap, que són les taxes administratives.
Uh-huh.
Les taxes que posa cada ajuntament, doncs, a l'hora de facilitar, doncs, l'espai i a l'hora de facilitar també l'organització. Aquestes taxes administratives a vegades són tan altes que provoquen aquest preu. Hugo García ens ho ha explicat.
Jo tinc un gasto de camions, de vehicles, de gasol, tot això no ho puc reduir, perquè va pujant. Però sí que el que puc reduir són, per exemple, les taxes econòmiques de l'Ajuntament, si té un mirament pels pobles, o per la seva ciutat, i pel seu públic en general. Si això ell me pot rebaixar per un costat, jo sí que puc mantenir el preu de l'any passat, o puc intentar inclús baixar el preu de l'any passat. El que no puc és, si a aquest tipus d'inflació també li va sumant el que són els preus de les taxes municipals, que també s'encareixen més, al final, qui paga? Paga el pobre pare que arriba amb els seus nens a les firetes, o l'avi que porta els seus nets, que arriben allà i van a una presó amb uns preus, doncs que realment, i tristament, no és que siguin abusius, és que t'obligui tots els gastos que tens darrere de la teva espatlla.
Doncs aquesta és la raó del preu final del viatge, que ha pujat considerablement. Una situació la podem comprendre, la entenem, que això, evidentment, és la inflació, però l'altra ja depèn de la taxa municipal que hagin de pagar doncs, els responsables de les firetes, que evidentment s'han de guanyar la vida. Quan aquesta taxa és més baixa, el preu se pot abaratir. Amb una taxa més alta, evidentment, el preu del viatge ha d'augmentar. I el món del circ jo crec que és tan impressionant que també té els seus propis museus, les seves pròpies recol·leccions i recopilacions que demostren una vegada més la tradició cultural que hi ha del circ a Catalunya, Montse.
Avui parlem amb una persona que en sap molt del circ, que és en Genís Matabosch, que és promotor, atenció, de Circusland Besalú. Genís Matabosch, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Escolta'm, què és Circusland?
Circusland és el primer museu sobre el circ que hi ha a Europa. Al món hi havia dos museus dedicats, doncs, a recuperar, recopilar, restaurar, difondre, estudiar i mostrar, doncs, el patrimoni de la gent del circ. Però estaven a Estats Units i, en canvi, aquí a Europa, doncs, no en teníem cap.
Uh-huh.
Llavors, des de fa potser fàcilment més de 20 anys, la meva dèria personal, doncs, ha estat que tota aquesta gent que durant 250 anys d'història, doncs, ens ha fet somiar, arriscant les seves vides, lluitant, muntant i desmuntant carpes, viatjant, assajant i amb tant de talent, doncs, ens semblava una gran injustícia que arreu del món, doncs, hi ha museus de la música, el teatre, el cine,
sí.
I, en canvi, com era possible que el circ havia nascut justament a Europa, doncs, no hi tingués un museu amb cara i ulls com Déu mana.
I
això, doncs, és una aventura que va arrencar, vàrem inaugurar al final del 2020, o sigui, en plena pandèmia i confinament, i que està tenint un èxit inimaginat, o sigui, realment és impressionant. Aquests mateixos dies de Setmana Santa, doncs, el museu ha estat constantment ple, i l'any passat, doncs, vàrem tancar el segon any amb gairebé 50.000 visitants, i tant és així que el museu s'està preparant doncs, per obrir una segona fase en la que més que doblarà superfícies de cara just d'aquí un any, a l'abril de l'any vinent, i aconseguirà la seva fita, i era rehabilitar i obrir doncs, totes les dependències desamortitzades i, per tant, privades, particulars, de l'antiga abadia reial del monestir de Sant Pere de Besalú, que són les que, doncs, d'una banda ja es poden veure, sí, i de l'altra banda doncs, estem rehabilitant per aquesta ampliació.
Aquest Circus Land, Genís, té tres plantes. Les diferents sales de l'equipament explicaran al visitant la història, com deies tu, d'aquests 250 anys de circ a través d'un recorregut per les diferents disciplines. Ha canviat molt des de fa 250 anys fins ara. Com ha evolucionat el circ?
Bé, el circ primer va canviar moltíssim, perquè el circ fa 250 anys comença com un espectacle únicament de cavalls. De fet, d'acrobàcies en el llom de cavalls. I durant les seves primeres dècades era un espectacle gairebé amb un component equestre elevadíssim, o sigui, un 80-90% de l'espectacle era un espectacle equestre. I llavors, doncs, a poc a poc, el circ van obrir les seves portes a altres tipus de proeses. Molts d'ells eren els hereus de la plaça pública de l'edat mitjana, justament espais com el que tenim aquí al davant de Circus Land, no?, al Prat de Sant Pere de Besalú. Eren aquells juglars, els trobadors, els que passaven la maroma, els ensinistradors de petits animals, que quan el circ, doncs, n'acull els seus hereus, es professionalitzen i acaben convertint-se, doncs, els que passaven la maromba en els funàmbuls de gran alçada, els ensinistradors, doncs, de gossos o micos, doncs, en els domadors de grans grups, doncs, de feres i de tot tipus d'animals, els juglars es passaven a ser els malabaristes, i així el circ arriba avui amb una immensa diversitat que forma part de la seva riquesa. És a dir, que nosaltres, fixeu-vos, que quan anem a un concert, doncs és el cantant o el músic, o quan anem a una obra de teatre o al cine, és l'actor i ja està. I, en canvi, en el circ hi ha una riquesa de disciplines bestial, o sigui, des de pallassos, acròbates al terra, acròbates aèris, malabaristes, equilibristes, mags. I el circ és un art en constant ebullició, perquè és un art del més difícil encara, i per tant és un art també combinatori, és a dir, que nosaltres podem trobar un equilibrista que és un funàmbul que passa el cable, però al mateix temps per fer-ho més difícil ho fa anant en bicicleta, o sigui que és un doble equilibri, però al mateix temps està fent malabars, no?
Exacte.
I llavors aquesta búsqueda incansable del més difícil encara, de la perfecció i de millorar-se, doncs fa que el circ sempre estigui doncs, actualitzant-se sense fre.
Doncs amb ganes d'anar al Circus Land a Besalú, una exposició per somiar i aprendre, i quan parlem amb el Genís Matabosc, el promotor d'aquest Circus Land, ens entren unes ganes terribles de visitar tot això del que ens has parlat, perquè vius al circ des de l'interior i es nota. Genís, gràcies per tot, com sempre.
Muchas gracias a vosotros.
Una nave japonesa extrajo en 2019 5 gramos del suelo de un asteroide y los ha traído a la Tierra. En ese material han detectado moléculas con las que se fabrica la vida.
Alucina. Tiene un material en el interior que es el uracilo, que es una molécula que está en todos los organismos vivos. Se trata de la primera vez que se llega a un material que es tan antiguo como la propia creación del sistema solar. O sea,
pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra, en Herrera en COPE.
Cuando te escapas a tu casa de la playa, es lógico y normal que pienses algo así.
Tener una casa para desconectar me encanta, pero está mucho tiempo vacía y que pueda pasar algo sin enterarme me inquieta.
Securitas Direct te entiende. Por eso su alarma detecta si alguien intenta entrar en tu casa activando su tecnología Zero Vision, un humo denso que expulsa al intruso en segundos para que no se quede allí. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Era profesora en Ucrania. Y hijo dice, mamá, coge a los niños y va a otro país. Llegué a España sin saber qué hacer. Iglesia ayuda buscando casa, buscando para nosotros trabajo.
Por Alina, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
¿Sabes a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho en tu declaración de la renta? Llama a Legalitas, sus abogados fiscalistas te ayudan. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
La vida siempre nos pone a prueba.
Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, Jaume Sánchez, de Mario Camus. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
La redacción de La Linterna Cope Cataluña y Andorra, estaba yo mirando los diarios, viendo la prensa digital, y se hacían eco de los saurins, los expertos en buscar fuentes de agua natural bajo tierra. Son pocos los que existen, es un oficio muy tradicional, y en estos momentos de sequía se les ha duplicado el trabajo. Entonces empecé a buscar y digo, saurins, a ver qué utilizan. Veo que utilizan un péndulo en la mano. Bueno, esto se llama también radiestesia. Hoy quiero hablar con Carmen Sos, que es profesora de radiestesia del Centro ISMED. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Gracias por estar con nosotros, y estoy un poco como alucinada, ¿no? Porque, claro, cuando lees estas cosas dices, pero esto es muy antiguo, ¿no? Pero, ¿qué es realmente la radiestesia? La radiestesia.
Sí, bueno, en realidad es un arte muy antiguo, de hecho ancestral. Lo único que no es nada ni mágico, ni siquiera adivinatorio, bueno, así que no se utiliza, es la percepción de los sentidos, o sea, sentir. Entonces, hay emisiones en la Tierra que nosotros podemos percibir. Y entonces, digamos que un péndulo o otro tipo de herramienta amplifica esta señal que nosotros tenemos en el cuerpo. De hecho, nosotros lo podemos sentir.
Uh-huh. ¿Cuánto hay de acierto en lo que uno puede presentir y lo que realmente hay? Si hablamos, por ejemplo, de debajo de tierra.
Bueno, el acierto va a depender mucho de la experiencia de la persona que lo hace. ¿Por qué? Porque nosotros podemos percibir un montón de señales, incluso campos electromagnéticos. Entonces, digamos que en la técnica tú lo que desarrollas es el poder discernir una cosa de otra, ¿no? Entonces, además, nosotros tenemos dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Uno es más, digamos, lo subconsciente, ¿no? Y otro es más lo racional. Entonces hay que saber ser muy neutro y tener también un autocontrol de las emociones y también de los prejuicios. O sea, es decir, a veces las creencias, los prejuicios. Ah, mira, aquí voy a encontrar agua. Todo esto puede hacer que emitas tú esta señal y el péndulo, pues, o la varita, te dé una señal errónea, ¿no?
¿Cuántas ramas tiene la radiestesia? Yo hablaba en un inicio de esta noticia que encontré para buscar pozos de agua bajo tierra, pero sí. Hay otras muchas ramas, Carmen.
Sí, hay ramas. Bueno, de hecho, la radiestesia, lo básico es aprender a detectar, o sea, desarrollar, perdón, esta sensibilidad. A partir de que tú desarrollas la sensibilidad, haces como unas preguntas mentales, y el truco es pensar en la pregunta, dejar de pensar y sentir. Entonces, a partir de ahí, se puede usar, por ejemplo, para detectar en el cuerpo humano, para detectar la geobiología, por ejemplo, que no solamente trata de buscar agua, sino también, por ejemplo, trata de buscar unas emisiones que hay en la Tierra, la línea Hartmann. Por ejemplo, que esto también lo podemos ver visualmente. Por ejemplo, me preguntabas qué margen de error hay, ¿no?
Sí.
Aparte de que es la experiencia de la persona, también es el conocimiento que la persona puede tener del entorno natural. Te voy a poner un ejemplo muy simple. Si tú, por ejemplo, vas a Montjuic, tú verás que hay árboles que están totalmente doblados.
Sí.
Otros que tienen tumoraciones. Bueno, pues una persona ahí ya puedes detectar que hay o una corriente subterránea de agua o algún tipo de línea, ¿no?
Uh-huh.
y sin ninguna varita y sin nada.
Por eso imagino, Carmen, que por ejemplo, esto de lo que estamos hablando, de la radiestesia, también se utiliza mucho como soporte en el Feng Shui.
Sí, exacto. Es que, por ejemplo, la radiestesia, que es un término que viene del siglo pasado, me parece que era de 1933, es nuevo, ¿no? Y es más nuevo, pero el Saori también está en China. De hecho, el Feng Shui es la geobiología, de, ¿no?, de alguna manera, de los chinos. Y ellos, me parece que los llamaban, no sé si lo recuerdo mal, caminos de dragón o algo así.
Correcto. Bueno, Carmen, si nos encontramos por el monte, ahora que hay la sequía, todo el mundo está buscando pozos de agua, a ver dónde hay agua. Si vemos a una persona con un péndulo por medio del bosque, no os preocupéis, que está utilizando una técnica milenaria.
Pues sí, a milenaria y ancestral. Sí, lo que pasa que es mejor ir con una varita, consejo.
Por si acaso. Oye, Carmen, ha sido muy interesante, profesora de radiestesia del Centro ISMET, Carmen Sos, ha sido un placer. Y nada, hemos conocido algo interesante en el día de hoy en el programa de La Linterna. Gracias y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y gracias a vosotros. Adiós.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els bombers de Barcelona recomanen instal·lar detectors de fum per evitar incendis domèstics, ja que contribueixen d'una manera fàcil i econòmica a prevenir focs a casa. Marc Puerto, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Avui t'han explicat a quins espais és més útil col·locar-los, oi?
Sí, així és. Per exemple, es poden col·locar els passadissos a prop de la sortida de la cuina, al menjador o a la sala d'estar, i també allà on es carreguin les bateries elèctriques de patinets o bicicletes. A més, també ens poden despertar mentre dormim i, per tant, ens poden salvar la vida. Nosaltres hem volgut parlar sobre el tema amb el cap de la Divisió de Prevenció i Investigació Postsinistral del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, Albert Ventosa, qui ens explicava així les causes més freqüents d'incendis a casa.
La instal·lació elèctrica és una de les causes importants. Una altra està en els sistemes de calefactors puntuals, estufes, siguin elèctriques, siguin de botar, pel fet que puguin estar molt a la vora d'elements combustibles, com puguin ser tèxtils, sofàs, roba, cortines, o bé mobiliari. També una altra causa són elements o flames o cigarrets, doncs, que poden acabar, doncs, estant en contacte amb aquests mateixos materials combustibles. I també una altra causa la trobem a la cuina, en la cocció, perquè ens descuidem, perquè estem fent mil coses alhora a casa, o perquè ens truquen, o fins i tot perquè alguna vegada ens despistem i sortim de casa i ens deixem el menjar en cocció.
I és que aquests detectors de fum es poden robar a les ferreteries i són molt fàcils d'instal·lar perquè ho podem fer nosaltres mateixos. Així és com ens ho explicava també el gerent de la ferreteria Adico Industrial de Ripoll, David Linares, sobre com fer aquesta instal·lació i la facilitat tan econòmica com també d'usos, d'utilitat.
Un detector de fums és una instal·lació molt, molt fàcil. Al final poden anar o cargolats o amb una cinta de doble cara, l'enganxes i ja està, i funciona. De fet, porta unes piles i ja està, funciona així. És una cosa molt senzilla. Si ets generós, 10 minuts. Ficar-hi les piles, collar el sostre, sobretot, perquè hi ha gent que el fica a l'estanteria perquè el sostre queda lleig. Ja està, no té més.
En 10 minuts i només 10 euros tindríem, doncs, aquest detector de fum.
Doncs una molt bona recomanació per part dels bombers de Barcelona, la d'instal·lar detectors de fum per evitar incendis domèstics. Marc Puerto, gràcies.
Gràcies.
Bueno, no ens cremem, que ens apropa l'hora i hem de marxar. Salutacions d'aquí, t'ha parlat la Montse Rodríguez, i ara continua La Linterna amb Ángel Expósito. Que continuïs passant una bona tarda, vespre. Adéu-siau.
COPE Catalunya i Andorra.
Mamá, ¿bajas hoy a desayunar?
Uf, cada día me cuesta más subir y bajar las escaleras. Me quedaré en casa.
En Elevaciones Reco sabemos lo molesto que puede ser este desafío diario. Por eso estudiamos tus necesidades y adaptamos tu casa a tu comodidad. Elevaciones Reco. Nosotros te elevamos. Los límites los pones tú. Entra en elevacionesreco.com o llama al 93 516 90 30.
¿Qué tienen en
en común, fiesta de aniversario, comida familiar, cena con amigos, con una boda, un congreso o una inauguración. El Catering La Yoca. Desde un coffee break a una cena de gala, pasando por un aperitivo, un menú de empresa o un buffet, todo solucionado con Catering La Yoca. Infórmate en el 93-689-1381 o en layoca.com. Catering La Yoca te lleva a la fiesta donde tú quieras. Recuerda 93-689-1381 o en layoca.com.
Participa en el circuito Clínica Servidiges Golf Tour 2023 by COPE Cataluña. Ya está abierta la inscripción para la segunda prueba, que se disputa en Golf Pelada el 24, 25, 26 y 27 de abril. Información e inscripciones en copegolf.cat. Patrocina Instituts Odontològics, Clínica Servidiges, Instituto Oftalmológico Tres Torres y Top Sailing Charter. Alquiler de barcos, Colabora Acció, Cleveland Golf, Federación Catalana de Golf y Rickson.
¡Qué pasada! ¿Cómo lo has hecho?
Muy fácil. Fui a Fácil Móvil. Vinieron a casa y tomaron medidas. Son expertos en aprovechar espacios. Camas, mesas, armarios. Hay espacio para todo. Tendrás la habitación de tus sueños. Busca tu tienda más cercana en facilmóvil.es o llama al 625-222-221. Fácil Móvil. La solución.
COPE Cataluña y Andorra.